Sense afany de lucre, tots els diumenges de 3 a 4 de la tarda amb Manel Martí.
Hola, molt bona tarda a tothom. Estem aquí diumenge a la tarda a les 3 a Com Ràdio, sense afany de lucre. Cada dia segur que fem un comentari. Ho farem un comentari sobre la integració laboral de persones amb discapacitat. L'atur està cascant moltíssim a la nostra societat. Estem arribant a percentatges molt alts. Actualment diuen que inclús arribem potser a més del 20% de la població espanyola activa. Està cascant també molt a les persones amb discapacitat. Portem uns anys darrerament en què s'ha fet una feina molt maca a integrar persones amb discapacitat. Però ha hagut un fre bastant important, perquè moltes empreses pues, no dediquen... Perquè ja sabeu que lo social sempre és pel final, no? I aleshores s'ha de ser una mica de la mà. Estan fent una cosa que és bastant... Jo no estic d'acord. És el tema dels famosos CETs, els Centres Especials de Treball. Quan nosaltres diem que una persona és capaç de treballar en un CET, també és capaç de treballar en qualsevol altra empresa. Perquè ho demostra que treballa en aquesta empresa i podia treballar amb moltes d'altres empreses. Recordem aquella llei que continuem dient-ho sempre, que és la LISMI del 2% d'obligat contratació per empreses de més de 50 treballadors, que només complint molt mils d'aquests companys que estan als CETs, treurien feina. I el CET és molt complicat. Mireu, competir en mercat lliure empreses normalitzades en què només pot tindre molta sort que tampoc ho tenen el 2% de contratació i discapacitat amb empreses que el 80, 90, 70% de la plantilla siguin discapacitat, és molt complicat competir en preus. Contratar un discapacitat, la gent moltes vegades diuen és el mateix que contratar una persona normalitzada. No, no és veritat. És a dir, aquell anunci que va haver un temps que es posava d'esquena a dues persones i se li veia al cap i deien que era igual contratar un que l'altre, no és pas veritat. Ara, bé, una persona amb discapacitat ben estudiada, i actualment hi ha moltes fundacions privades que ho fan, en el lloc apropiat, és a dir, ben col·locat en el seu lloc, ben entrenat, ben preparat, i amb un condicionament mitjançant formació dels companys de tot l'entorn, pot trobar una feina, i de fet hi ha molts exemples actualment, hi ha molts centres des de la universitat, empreses privades i empreses públiques on aquests companys amb discapacitat desenvolupen la seva feina d'una forma totalment perfecta. No hi ha cap mena de problema amb ells a l'hora del treball. El que aleshores, és a dir, molta atenció al tema aquest, perquè molts CETs que pleguen, perquè ara no aguanten, és a dir, plegar el sou, i a més tots aquests companys cobraran... Mireu, en el CET els discapacitats cobren el sou mínim interprofessional, que són, no arriba a 600 euros a Catalunya. Si treballessin en empreses normalitzades, cobrarien el que marca el conveni col·lectiu, és a dir, si són 1.000 i pico euros el concert, són 1.000 i pico euros el concert, amb el qual no estaríem aquestes quantitats tan baixes, no és un d'aquest cas de competir en tanta desigualtat, i ser un món molt millor. Aleshores, els treballs d'ocupació no tindran que existir, perquè hi ha nanos i persones que no aguanten un ritme laboral normal, i tindrà que continuar existint, haurà d'estar subvencionat i protegit per les institucions públiques pràcticament, que també hi ha algunes privades que ho fan, i evidentment nosaltres optem per passar totes les persones que treballen en aquests centres especials de treball cap a la plena integració laboral, que cal aconseguir, és a dir, són persones que poden treballar, són rendibles, tenen capacitats i cal descobrir-les i donar-li oportunitats a aquestes persones. Bueno, com ja sabeu, que pràcticament cada tarda ens acompanya dos bons amics, dos persones que invitem a aquest programa, i avui ens acompanya el Xavi Albiach. El Xavi, bona tarda.
Perdó, Albert Albiach.
Albert, doncs m'ho han posat malament. Albert, perdona, Albert.
No és cap problema.
Albert Albiach, eh?
Correcte.
Que vens de...
Jo vinc d'Intermón Oxfam.
Intermón Oxfam, que és pràcticament una entitat molt important, eh?
Exactament, és una ONG, doncs, que l'any passat vam complir 50 anys, no? I, bueno, com sabeu, o sap molta gent, doncs treballa en el camp de la solidaritat en diferents àmbits, eh?
Tu portes un camp que és el tema del comerç just.
Concretament, exactament, és el comerç just.
Parlem de seguida del tema de per què la gent, doncs, aquest comerç, veurem quins percentatge avui en dia representa del comerç al nostre país, i veurem què cal fer i intentar per posar, perquè com més alt sigui la venda d'aquests productes, millor viuran potser persones arreu del món, no?
Efectivament, és així.
Veurem que els beneficis van adreçats per temàtica social, perquè Intermón els fa més d'aquestes entitats. I també ens acompanya la Cecil Bischer, ho dic bé?
De Bischer,
que és una persona de la Fundació Nexa. Fundació Nexa, que trata d'escola bressol, atenció a nens amb prodiscapacitat.
Exactament.
Fundació Nexa, que és una entitat que dedica la seva tasca a muntar una escola bressol. No, Cecil?
Sí, tenim una escola bressol, que és una mica el nucli a partir del qual s'ha desenvolupat la fundació, però ara ve la Fundació Nexa sense molt més coses ara, no? Com una xarxa ampli de serveis pels pares, un servei de formació i altres serveis per nens també, com a lleure, com a respir, per a les famílies també. És un ventall d'activitats ben, ben grans. Però també m'agradaria agregar una cosa també. Jo crec que Nexa també, com diu el nom de Nexas, és també una xarxa de professionals i de famílies que junts han anat muntant aquesta fundació i aquest servei. I és una xarxa, jo crec, molt familiar també.
La complexitat de discapacitat és molt gran, Cecil. Es pot entremesclar tota mena de discapacitats juntes, i moltes juntes, moltes vegades. És molt complicat aquest món.
És molt complicat perquè, pluridiscapacitat, plurinecessitats i necessitats molt diverses, sanitàries, terapèutiques, emocionals a vegades també, físiques, sensorials, de tot tipus. I llavors necessites un equip que pugui treballar tots aquests aspectes, i des de ben petit, que és el que intentem fer a la Fundació, perquè nosaltres el que tenim molt clar és que tota persona neix amb alguna capacitat també, i que tothom té dret a desenvolupar aquesta capacitat que té, no? Són grans, són petits, són diferents, però tot tenim els mateixos drets a desenvolupar-nos com a persona. I ben segur les famílies també tenen les mateixes drets que les famílies, és a dir, gaudir del seu fill, tenir bons moments, poder tenir també una vida personal, una vida de parella, una vida d'oci, i és el que intentem també poder oferir a les famílies.
En aquesta escola bressol necessiteu un rati de professional molt més alt que les ordinàries, perquè hi ha equip multidisciplinar, com deies, format per logopeda, fisioterapeuta, ha de ser molt ampli l'equip multidisciplinar d'atenció a aquests nanos.
Molt, el rati nostre és un per dos.
Un a dos?
Un dos.
Cada dos usuari, un professional.
Clar. Entre tots, entre els educadors, els fisios, una infermera i un auxiliar sanitari, uns pedagogs, psicomotricista, etcètera, no? Tot el tema de l'alimentació, que també és un tema molt, molt important. Llavors tenim una cuinera que també és dietista, etcètera, no?
Que controla l'alimentació també, depèn del nano, el que
clar,
pugui menjar, tot
clar,
això.
Clar.
L'atenció als nanos ha de ser, suposo superimportant, però també és molt important a l'entorn per aquests nanos, perquè la família queda també molt, molt afectada al néixer un nano amb aquestes discapacitats.
Clar, quan neix un fill així, la veritat que, jo crec que quan neix un fill amb discapacitat ja hi ha una adaptació i tal. Però el problema del nen amb discapacitat és un que, moltes vegades hi ha molt risc també a nivell de la seva vida, no? I això durant molts anys, durant els primers anys, però també després, quan apareix l'adolescència i altres èpoques de la vida, també. Després també no... Moltes vegades la pluridiscapacitat apareix poc a poc, no? Tens un nen, els primers mesos moltes vegades la mare sospita que hi ha alguna cosa que no va bé, després ens donen compte que el nen no ve, que el nen a nivell motriu no adelanta, després pot començar amb crisis epilèptiques, etcètera.
També la qual... pot ser degeneratiu, a més a més.
I pot ser degeneratiu. I el que els pares diuen és que aprenen, i nosaltres també com a professional aprenem a viure el dia a dia i a disfrutar el dia a dia.
Quines activitats feu per la família? Perquè té que tenir un reforç important la família en aquests moments.
Sí, jo crec que l'acolliment de les famílies és molt, molt important, no? I a més és el que moltes pares, moltes famílies, quan arriben a Nexe, és la primera cosa que noten, no? És aquest acolliment, aquest calor. Llavors, què necessiten els pares? Informació, perquè avui en dia molta informació està en internet, però no és la informació que necessiten. Ells necessiten una informació pel seu fill, el que li passa, què poden fer a casa, poder compartir amb altres famílies també que han vivit o que visquen la mateixa situació, tenir moments d'oci, moments de respir també. Tot això és molt important, una mica per intentar normalitzar la seva vida, no? Que és el que també intentem fer a Nexe.
Feu sobretot grups d'ajuda mútua. És molt important el que deies de que coneguin altres persones la seva mateixa situació i compartint tècniques de solució dels problemes que els afecten.
Tècniques, vivències, sentiments, experiències, informació, perquè cada pare també té la seva informació que pot compartir amb altres, i no solament són els pares, no? També són els germans, al qual és molt important poder explicar el que ha passat, el que passa al seu germà, que ell també pot veure i sentir que no està sol, que hi ha altres nens que també tenen un germà. I nosaltres també treballem amb els avis, també, perquè pensem que en aquesta edat tan primerenques, pues, els avis poden ser un bon suport pels pares, però també als avis els falten informació, els falten recursos també, no?
Les tingues de respir, vam parlar l'altre dia aquí també amb l'Associació de la Infància Sense Recursos, que feien activitat cap de setmana. Són activitats perquè la família s'oxigeni, no? Que la família torni a, bueno, despegar-se en uns moments, uns dies possiblement del seu fill, perquè contacta diari, constant amb aquestes persones. Són persones molt dependents, que necessiten molt recolzament. Són quasi, com deia també l'altre dia la nostra companya, 24 hores d'atenció a aquestes persones. I feu activitats d'esbarzo, no? De caps de setmana,
colònia. I també, sí. Vam començar amb les activitats de respir i ara tenim el que diem el respir del dissabte, que és un dissabte al mes. Després tenim 10 caps de setmanes a l'any, que els pares porten els nens dissabte i els recullen el diumenge a la tarda, i dos torns de colònia a l'estiu. Mm. Un pel més petit, que són dues nits, i pel més gran, 5 dies.
Dèiem l'altre dia que està una mica encara de rebuig per part dels pares en deixar els nanos a les vostres mans, però diem que estan molt bé atesos, perquè vosaltres amb aquest equip pluridisciplinar els teniu molt bé atesos, i cal treure aquesta por que molts pares tenen sembla que abandonen el seu fill perquè el deixen, i són, i és molt menys això, perquè el deixen en mans molt apropiades en les vostres mans.
Clar, jo crec un poc el no m'agrada molt utilitzar la paraula èxit, però és una mica això, no? Del respir a Nexe, és que els pares deixen els nens en mans conocides, no? Són els professionals, són les infermeres que ells ja coneixen, i llavors, bueno, lo preven un dia, un fin de setmana, i quan han començat, la veritat que ja no hi ha cap problema, no? Però jo crec que això, deixar el teu nen tan petit, perquè a vegades penso tampoc deixar un nen d'un any o dos anys dos o tres dies fora de casa, si no fos un respir, crec que no et planteja aquesta cosa, no?
Me recordo la meva dona va deixar el meu nen amb dos anys sortir de casa unes colònies de tres dies perquè no va voler.
Clar que sí.
El tema de la resposta que tinc, sempre ens interessa molt, perquè hem parlat en aquest programa de rebuig per parlar d'algunes persones quan s'instal·la un pis tutelat, quan es posa una residència. A l'entorn d'aquests nanos que aneu de colònies, és bo o hi ha alguns problemes encara?
Nosaltres no hem viscut cap problema. Jo crec que al contrari, hem viscut situacions molt maques. Nosaltres sempre vam anar al Pantà de Sau, un complex on hi ha més cases de colònies. Llavors, altres nens d'altres cases venen a jugar amb els nostres amb una naturalitat que mai hem tingut cap problema.
Nosaltres sempre diem que si surt ben organitzat des de la pròpia entitat és difícil trobar problema, perquè la gent sempre diem que té una bona predisposició envers nosaltres. Tota la gent està sempre encantadora, no?, quan ve un discapacitat.
Sí, jo crec que també una cosa és la persona amb discapacitat petit, bebè, que aquests són nens molt macos i són, bueno, són dolç, i no hi ha cap rebuig, no? Mm. No sé si una mica per allí va la teva, sí, la teva sí, pregunta. Sí. Jo crec que a vegades el rebuig no ve mai per part dels nens, més ben dels adults, i jo crec també més quan els nens creixen i, o les persones creixen, no?
Aquests nanos i nenes estan vosaltres dels 0 als 3 anys a la guarderia, diguem, no?
Del 0 fins als 5, els tenim,
fins
als 4 5. 5
amb
sí.
el qual agafa també P3 i P4 i P5, patiment, no? La infància.
P3 i P4.
P3 i P4.
Agafem, sí.
I després van adreçats cap a escoles especialitzades.
La gran, gran majoria sí. Tot i així, bueno, algun nen que s'ha treballat molt des de ben petit, pues, podem intentar i hem intentat alguna experiència també d'inclusió. En aquest moment jo crec que l'any passat dos o tres nens van entrar en P3 inclusió.
Aquesta idea que sembla que està implantant de que tothom vagi a l'escola i diu, què opines, Silva, que hi ha opinions contrastades, diu algunes coses, tu què opines sobre el tema aquest de l'escola i tothom?
És una pregunta molt delicada, jo crec que tot depèn del nen. Jo crec que la inclusió és molt bona, molt bona, però jo també crec que la inclusió es pot fer en altres àmbits també que l'escola. M'entens? Jo crec que el lleure és excel·lent àmbit. Nosaltres, de fet, tenim un grup d'esplai integrat en un agrupament ordinari i funciona força bé. Depèn molt també, per suposat, del nen. Un nen amb molta, molta necessitat sanitària, amb també un problema cognitiu molt important, clar, és difícil també integrar-lo. Tot depèn també dels recursos que l'administració està disposat a posar. Si posa infermera i fisioterapeuta, si logopeda, si educador especialitzat en les escoles, pues, endavant, no?
I això necessita molt, molt, molt recursos econòmics per poder tirar endavant aquests projectes, no?
Bé, jo sempre
molt,
dic...
Molts recursos.
Sí, nosaltres, de fet, tenim un projecte de poder obrir aules en escoles bressols ordinàries, un grup amb un personal especialitzat, però també en moments d'integració, d'inclusió amb els altres nens de l'escola bressol. I jo també estic convençuda que si es posen els medis i els recursos, jo crec que t'estalvis hospitalització dels nens, baixes laborals dels pares i moltes coses que al final jo crec que sí que és car i que tens que posar recursos cars, però que també t'estalvies altres gastos importants.
Em deies abans de començar el programa que un dels temes bàsics per vosaltres és la formació d'aquests professionals que hauran d'entendre un al futur, en el mateix moment, a la persona amb aquesta discapacitat.
La formació és un tema, per suposat, molt, molt important, com la investigació, no? La formació, perquè bueno, l'atenció a persona amb greu discapacitat no es pot improvisar, realment jo crec que es necessita professional ben format i també professional que van actualitzant el seu coneixement, perquè tothom sabem que la recerca i les investigacions van ràpid, ara que una introducció de les noves tecnologies encara més, i cada cop hi ha més recursos també que tenim que introduir i que tenim que utilitzar per treballar amb aquests nens i amb aquestes persones, no?
Les noves tecnologies te n'ajuden bastant també, no?
Molt. Nosaltres, una de les coses que introduïm des de ben petit, tots els sistemes alternatius de comunicació, treballs amb ordinadors, tot el que són les ajudes tècniques des del posicionament, des de commutadors per ajudar a comunicar, etc. Jo crec que és molt important utilitzar això des de ben petits pels nens, perquè formen part del seu entorn i ajuda molt en la comunicació amb els pares, amb els companys, i bueno, com els altres nens necessiten comunicar-se, necessiten jugar, però necessiten també aquests recursos, no?
Deies el tema de la investigació. Molt d'aquestes persones tenen discapacitats o malalties rares, no? Per exemple, ara mateix, la propera marató de TV3 es fa, bueno, en favor de la investigació d'aquestes... Bueno, hi ha quasi 7.000 i pico, déu-n'hi-do, 7.000 i pico malalties rares, que en poca gent pateix, però que són molt importants. Hi ha alguna novetat o com va el tema de la investigació? Esteu...
A veure, jo crec que l'investigació mèdica va ràpida, molt ràpida, El gran problema és que la investigació a nivell social no va tan ràpida. Jo crec que cada vegada més ens trobem o ens adelantem a nivell de diagnòstic, sobretot a nivell de diagnòstic, a nivell de cura encara no, no? Mm. Però jo també considero que és molt important que sigui tota la part de models d'atenció que en aquest moment no s'estan investigant, no s'estan fent investigació sobre qualitats dels models d'atenció, que també seria molt important.
Mm-hmm. Que hi hagi protocols.
Que hi ha protocols, que hi ha protocols de qualitat, per veure una mica tots els camps que abarquen i les necessitats de les persones i el que oferim com a recursos, no? Tant a la persona afectada com a l'entorn.
Cecília, aquí sempre acabem els programes preguntant si teniu un projecte que teniu per allà pensat en el cap, perquè a la gent moltes vegades agrada pues, començar des de zero pràcticament, que moltes vegades el mateix relativament d'un company nostre de l'associació de Sorce que començava, volia fer una residència per anar-nos amb discapacitat, que són persones sordes cegues en aquest cas, i bueno, ja dintre poc vindrà dient que ja té el terreny, després vindrà dient que té la casa i finalment tindrem la residència. Teniu un projecte que voleu començar a endegar per aquest que em comentaves d'intentar que hi hagi escoles bressols ordinàries on vagin aquestes nanos, aquests nens?
Nosaltres tenim en aquest moment, a mig plaç, dos projectes importants, que és una, lo de crear en comarques aules dins d'escola bressol ordinàries per a aquests nens, amb els recursos adient. I l'altra també és una residència respir per als nens, per poder oferir a les famílies respir, pues, com el que fem ara, però també respir d'urgències, en el sentit que una família en la qual la mare té que parir o hi ha una infermedad, pues, que tingui un lloc on deixar el nen, perquè clar, són nens que és molt difícil deixar-los amb algun familiar, algun amic, el risc que també comporta, no?
Perquè la resta de Catalunya, Cecil, com va? Aquí tenen aquest nexec d'una escola bressol que es pot desplaçar. On esteu físicament a l'escola?
Nosaltres estem en el barri de Gràcia, al carrer Escorial 169, i dels 40 o 35 o 38 nens que tenim, la meitat són de fora de Barcelona, perquè fora de Barcelona no hi ha res.
El que et deia, que si et passa això a Tortosa o et passa, jo què sé, a Rialp o a l'altra punta del Pirineu, van a l'escola ordinària del poble o del barri,
no,
amb poca atenció encara.
O no.
O no.
O es queden.
Es queden a casa.
Es queden. Els pares, algunes escoles, quan ven alguns nens, tanquen la porta, perquè... I jo crec que amb raó, és que no poden assumir nens.
No tenen els mitjans.
No tenen els mitjans. I llavors què et queda? Pues quedar-te a casa, que un dels pares deixa el seu treball i es queda a casa fins als 3 anys. Ara estem amb altres associacions treballant i intentar formar una plataforma per treballar tot aquest tema del 03, perquè per tot arreu les famílies reivindiquen aquest dret a l'educació i a l'atenció del seu fill, no?
Bueno, Cecil, estaríem parlant molt tema, suposo, explicar vostra experiència en aquests esplais, en aquestes colònies. Deu ser molt maco també, no? Amb nanos tan necessitats, recolzar-los i veure riure i passar-s'ho bé, deu ser bastant emocionant.
T'invito. Quan vulguis.
He anat moltes vegades, i tinc una sort també. Bueno, tinc una sort de treballar molts anys a Guru i vaig treballar molts anys amb autistes i psicòtics, no? És un altre cas, diferent potser, no? Però vaig passar molt bé disfrutant amb la companyia de sortir amb ells per als cinemes o a pilota o no. És maco, és un món molt maco que els que treballem en aquest camp i ho fem de forma vocacional ens ho passem molt bé.
És veritat. És veritat.
És a dir, diuen, molta gent diuen, és que és molt sacrificat, que... no, mira, és que nosaltres jo m'ho passo bé aquí, eh? I els anys que vaig estar, quasi 15 anys directament a Guru, doncs ho vaig passar molt bé, eh? És a dir, la veritat que tenies que fer un altre model d'ensenyament, tenies 2 o 3 alumnes com a màxim, però quan tu passaves realment bé, era molt maco, i quan aconsegues un objectiu, veritat, Cecil, quan arribes a un objectiu aconseguit, et plantejo que el nano sigui autònom higiènicament, quan aconsegueixis una festa total.
Exactament, sí, jo que aprenc a valorar les petites coses també, i els moments també, i jo crec que entre això i tota la relació amb les famílies, jo crec que són realment molt, molt gratificants, no? Mm-hmm.
Donar els teus contactes, perquè suposo que hi vol haver una persona que, bueno, d'això s'ha sentit a Catalunya, aquesta ràdio, si algú vol contactar amb vosaltres, com ho pot fer?
Mira, pot fer o per telèfon, 93-285-3240, o per la, a través del correu electrònic nexafundació@nexafundacion.org.
Doncs vinga, Cecil, molta feina per endavant. Ja ens trobem més endavant, és a dir, això és un problema que esperem que duri bastants anys inclús, no? I anem repassant i tornar a trobar-nos perquè ens explica l'evolució i que vagi dintre poc, suposo que aquest servei que està presentant a la nostra ciutat de Barcelona arribi a tots els llocs de Catalunya i que Barcelona millori molt perquè tenim molt de camp per endavant, veritat, Cecil?
Moltes gràcies.
Gràcies, Cecil. Vinga, la Mercè Bussí, que és la que tinc com a tècnica, la meravellosa tècnica que tenim aquest programa de ràdio, ens posarà una cançonseta ara mateix de la senyora Alicia Keys.
Sense afany de lucre, amb Manel Martí.
Bueno, estem aquí. És interessant estar amb nosaltres intermitjos quan hi ha aquestes cançons, perquè el mateix l'Albert ens està explicant pràcticament la història del naixement d'Italmon Oxfam. Albert, el Biac, com dèiem, és el representant d'Intermonorfam en tema de comerços. De seguida parlem sobre comerços, però explica'ns una mica el que ara mateix comentava, no? Que això va néixer des fa 50 anys i últimament heu fet la unió entre Intermon i Oxfam.
Sí, efectivament. El nom d'Intermon, per exemple, doncs, és dels últims darrers anys, però primer va començar com a Missiones i Desarrollo. Bé, no me'l recordo massa, però sé que fins a arribar a Intermonorfam, doncs aquesta institució, aquesta organització ha tingut diversos noms. Això és el de menys. El fet és que va començar ara ja, podem dir, fa uns 52 anys. Aquesta iniciativa va començar pels jesuïtes religiosos que amb el seu treball missioner doncs van veure que a la vegada que havien de fer la seva missió com a religiosos era tant o més important ajudar doncs, econòmicament, per dir-ho així, i físicament amb aquells indígens, amb aquells camprols, amb aquelles persones a les quals es trobaven. I concretament va ser el primer país a Bolívia, no? Això es va anar estenent i, bueno, i cada vegada va anar adquirint més importància, de manera, encara que després parlem del comerç just, però sí que hem de dir que per part d'Intermon una mica l'inici del comerç just va ser a través d'objectes, petits objectes molt humils que portaven aquests missioners al nostre país, que es venien a parròquies, que es venien a escoles, i que a través de la venda d'aquests objectes fabricats o fets per les persones aquestes de Bolívia, els diners que traien, la major part d'aquests diners servien per comprar medicaments que fa 52 anys ja teníem aquí al nostre país, però en canvi no tenien en allà. I moltes vegades, doncs, en fi, jo he parlat amb alguna vegada, inclús amb alguna persona d'aleshores, que hi ha persones ja que és molt gran, però que déu-n'hi-do, doncs, amb aquests medicaments que portaven en allà, que inclús podien salvar vides, per dir-ho una mica així, els començaments de la penicilina, o bé medicaments com antidiarreis i d'altres, eh? Això es va anar estrenent de tal forma de que va arribar un moment que doncs la tasca aquesta ja no la podien portar, per dir-ho així, se'ls havia fet gran, tot i que ho van portar durant uns quants anys els jesuïtes, i van començar a entrar ja doncs laics a fer aquesta tasca, i això de no, doncs es van engrandint, van adquirint cada vegada més importància, amb el sentit que els camps d'actuació de solidaritat doncs ja es van diversificar, no? I en aquest moment, per exemple, doncs des de fa uns anys podríem dir que Intermonorfam treballa en quatre àrees molt concretes: projectes de desenvolupament, ajuda humanitària, comerços i sensibilització i mobilització.
Albert, aquesta entitat que dius, algunes de les vostres, no sé, Metges Sense Fronteres, Intermonorfam, Creu Roja, són grans multinacionals del tercer sector perquè estan a tots els països del món, i em deies ara mateix que a Espanya hi ha més de 200.000 i pico socis i en el món 1.000 i pico, em deies.
Correcte. No? Hi ha molta gent solidària.
Això, si arribem un dia, Albert, a tindre, jo què sé, 7 o 8 milions de socis, tu creus que els nostres governs vendrien armes i feien una cosa que no estan de tot correctes?
Doncs possiblement que, si en venguessin, les vendrien en la transparència que precisament estem demanant, no solament nosaltres, sinó altres institucions. Concretament aquest tema de les armes, ja que me'l comentes, vull dir de que Intermon, junt amb Amnistia Internacional i d'altres institucions molt importants, han portat i estem portant una campanya, precisament una campanya de les importants nostres, que es diu transparència d'armes, no? Fora les armes. I és que el problema de les armes és les armes que es venen sense transparència. Totes aquelles armes, i començant, si no pel nostre país, d'altres, però el nostre país és un d'ells, que es venen armes a màfies, arriben a persones que no haurien d'arribar. Perquè si malauradament hi té que haver-hi armes, és una pena que hi hagin armes, però que les armes vagin on, als exèrcits controlades pels governs. En canvi, sabem de que no són controlades moltes d'elles i que van a parar, doncs, a vegades amb aquests nens, amb aquestes màfies que veiem a través de la televisió, tant a l'Àfrica com a Sud-amèrica, etc. O sigui que si hi hagués molta més sensibilització, com dius, moltes més persones, això es podria anar acabant.
I això que alguns d'aquestes ventes ho fan governs i països i representants polítics que s'omplen la boca parlant d'interculturalitat, de treure la fama en el món, aquestes coses que podien fer perfectament i no ho fan perquè no els dona la gana d'altres coses, no?
Correcte.
Albert, tu ets responsable de comerç just. Explica a la gent exactament, perquè molta gent veu també inclús a grans supermercats, alguns d'ells ja estan començant a tindre els seus espais reservats a comerç just. Què és el comerç just actualment?
Què és el comerç just? O sigui, podríem, millor per a les persones que encara no ho saben, doncs el comerç just el podríem definir com un moviment internacional. És un comerç alternatiu al comerç convencional que tothom coneixem, oi? Però que es basa especialment o sobretot en el diàleg, en la transparència i en el respecte, i que busca doncs una major igualtat amb el comerç internacional. De fet, el comerç just contribueix al desenvolupament sostenible i el que fa és que ofereix unes millors condicions comercials assegurant, per descomptat, els drets dels productors i treballadors marginats, però especialment en els països del sud. O sigui, tot aquell grup, tota aquella cooperativa en la qual nosaltres comprem en caràcter de comerç just, doncs té que tindre uns requisits, uns criteris de comerç just que ells han de complir perquè la diferència bàsica o principal del comerç just és que totes aquelles persones que treballen en comerç just i que són sempre, doncs, o normalment persones dels països del sud, reben un salari digne, un salari just pel seu treball. Aquesta és la diferència més important respecte al comerç tradicional. També després entra que l'home i la dona reben un mateix salari pel mateix treball, no hi ha explotació infantil, el respecte al medi ambient, etc. No?
Déu-n'hi-do el que estàs dient, no?
Bueno, doncs és que, és important dir-ho, però és que, clar, el comerç just hem de pensar que ja porta uns de 30 a 35 anys funcionant, per dir-ho així. El nostre país, Espanya, va ser dels darrers en entrar amb el tema aquest. Va començar a Holanda fa aproximadament uns 35 anys, això es van estenent primer per molts de països d'Europa i després, doncs ara aproximadament fa uns 15 anys, va començar aquí al nostre país. Però clar, en 30 o 35 anys s'han comès doncs molts fallos, per dir-ho així, s'ha pres d'aquests fallos, s'han creat institucions doncs, per salvaguardar els criteris i la missió del que és el comerç just, i encara que no s'ha arribat ni molt menys a la perfecció del comerç just, però sí que déu-n'hi-do el que s'ha avançat i el bé que s'està treballant.
És que la complexitat que dius d'aquests temes de respectar aquests objectius per part dels proveïdors i tot això deu ser bastant complex, que hi ha el motiu d'intentar anar cap allà i és prou important. Aleshores, esteu creant la vostra pròpia xarxa de venda al públic a nivell de tot un seguit de tendes que hi ha en moltes ciutats, tendes que aquí a Barcelona podem trobar-les ben a prop.
Sí, efectivament, la primera que vam posar aquí a Barcelona està al carrer Llúria 15, després un altre al carrer Provença, entre Rambla de Catalunya i Passeig de Gràcia, i la darrera, l'última, a Major de Gràcia, diguéssim, no? Això s'ha anat creant, en total a Espanya en tenim 48, i de fet això s'ha anat creant perquè hem vist la necessitat de posar aquestes botigues, perquè nosaltres concretament tenim 7 comitès a les ciutats més importants d'Espanya, 7 seus, però comitès en tenim doncs com a 50 en tot el país, les ciutats més importants, i llavors un comitè, per exemple, doncs és una persona responsable envoltat de voluntaris. Quan aquest comitè considera que aquesta ciutat, que pot ser a partir de 50, 60.000 habitants, té el suficient personal o la suficient demanda per posar una botiga de comerç just, s'instal·la, tenint en compte que d'aquestes 48 botigues que he comentat, la majoria, o sigui, el 85%, per dir-ho així, són totes portades per voluntaris, o sigui, no hi ha cap persona remunerada. Això fa que els ingressos de comerç just, després de pagar les despeses que naturalment tenim, doncs com qualsevol comerç al carrer, doncs puguin anar amb els camperols i les cooperatives d'aquests països, que és el que dèiem, poder pagar uns salaris justos i pagar uns preus superior a la compra d'aquests productes superior respecte a el que paguen els multinacionals en general.
Quan t'apropes una tenda, hi ha una molt maca, per ser el carrer Provença, entre dos cases més importants de Barcelona, que és la Rambla de Catalunya i Passeig de Gràcia, on també us podeu fer soci, veritat?
Sí,
la voluntària aquest que diu l'Albert et dona al teu abast pues, una petita fulleta on pots posar el teu nom, el teu compte i posar el donatiu a partir de certa quantitat, que molts ho han fet això i volem col·laborar. És a dir, dius, què pots fer per al tercer món? Dius, bueno, no puc fer massa, però bueno, no sé si és més important, però jo que un petit donatiu, i ja et dic, les transparències, com diu l'Albert Son, aquesta gent que diu, no, és que no poso diners perquè vés-te'n a saber quan arriba del que poso jo al país de destí. Mireu, no, és a dir, si comences a posar i posem tots així, hi ha una resposta important, no, d'aquest tema. Veiem que l'oferta de producte és una mica limitada, hi ha productes d'alimentació, productes d'artesania, hi ha un concepte de limitar la venda de productes o com ho feu això?
Bé, els productes que actualment tenim de comerços aquí a Espanya no té res a veure amb els productes que teníem fa 10 anys, afortunadament. En total tenim aproximadament uns 2.000 productes diferenciats, diferents. La major part d'aquests 2.000 productes són d'artesania. L'artesania consisteix entre l'anell o la polsareta més senzilla, però no per això més ben feta, a mà, naturalment, que ens pot vindre de l'Índia, de Bangladesh, fins a la figura tallada a mà de fusta, que ens ve de l'Àfrica, o els jocs de te i cafè que ens venen del Perú, i mocadors de seda, tantes i tantes coses així, fins a arribar al grup dels productes d'alimentació. Vam començar fa uns anys amb el cafè, i derivats del xocolata i del cacau, i avui dia ja disposem d'una varietat tan extensa de productes que tenim productes que cada dia doncs, utilitzem a la cuina de casa, no? Inclús doncs, fins a fideus, macarrons, sempre elaborats amb productes de comerços i amb aquesta filosofia, a part, diguéssim, de tes, de cacaus, de xispets per aperitiu, quantitat ja de productes d'alimentació, de manera que moltes persones que abans només venien a comprar el cafè o la xocolata, ara quan venen ja s'emporten quelcom més que no pas doncs, el cafè i la xocolata, perquè com dic, doncs es va augmentant aquests productes. I és possible que algun dia, a no trigar, doncs puguem tindre el que anomenem productes frescos, com tenen a alguns països d'Europa, que són les plàtans, o sigui, bananes, i també la pinya, que es compra doncs, amb el criteri de comerços. Això de moment ho tenim aquí perquè són productes perecedors de caducitat molt ràpida, però segurament arribarà això.
Arribarà algun dia a haver un Cort Inglés de comerç just, Albert?
Perdó?
Arribarà algun dia que hi hagi un Cort Inglés de comerç just?
No ho sé, no crec. En fi, no ho pretenem. Nosaltres pensem que el comerç hauria d'arribar un dia que no existís el comerç just com a tal.
Ah, perquè ho fos tot just.
Exacte, o sigui que per què ha d'existir el comerç just? Vol dir que si existeix el comerç just hi ha comerç que no és tan just o que és injust. I un senyor que es diu Arcadi Oliveres, que tothom el coneix molt bé, doncs, o molta gent, ell diu de que o hi ha comerç just o hi ha comerç injust. Ell doncs, ho té molt clar, això. I és que realment totes les persones, tota la cadena de producció que treballen en comerç just, totes han d'entrar doncs, amb aquests paràmetres, diguéssim, de cobrar un sou digne, del respecte doncs, a l'home i la dona amb els sous, de que tinguin vot i veu amb les seves entitats. Si arribés un dia que desapareixés el comerç just, segurament seria perquè l'altre comerç és més just del que ha de ser. I no vull posar exemples, però tothom sabem aquests productes que ens arriben de l'àcid en quantitats enormes i que a vegades ens sobta de que un despertador, per exemple, doncs pugui valdre un euro amb la pila inclosa. Què passa aquí? Què ha cobrat el que ha fabricat aquest petit despertador que de venda al públic val un euro i que segurament hi ha hagut intermediaris? Què ha cobrat? Vull dir que, aviam, de tota manera, doncs estem... és que per nosaltres, perdó, voldria dir que el comerç just és... és una estratègia, per dir-ho així, que està marcada amb un concepte més ampli. No és simplement comprar amb uns camperols o uns productors pagant millor perquè tinguin una vida digna, sinó que està marcat amb un eix que nosaltres en diem justícia econòmica, que es treballa en diferents àmbits, no? Per Intermón això és molt important, perquè de fet el que aconsegueix aquesta justícia econòmica és, doncs, preservar els drets bàsics dels productors, però no solament als països més empobrits, aquests els primers, sinó a tot arreu del món, no?
Albert, a nivell de consumidor, la caritat és veritat que és millor la de comerços, per exemple, el cafè, precisament perquè aquest concedeixo que es té davant del productor, és millor cafè que els que pot comprar de qualsevol altra multinacional, de qualsevol entitat privada?
La qualitat del cafè?
Del cafè, de bueno, tots els productes, el xocolat, sí, no. Aquests productes, és sí. Millor perquè és precisament els que ho fan amb més amor, amb carinyo i ho reserven precisament per aquest comerç.
Sí, nosaltres no diem que és millor, el que sí diem que tal vegada... preu per preu, doncs és millor. M'explico. Tota la part de xocolates, cacaus, tot el que és derivat del cacau és un cacau pur, perquè una xocolata bona, el secret més important de la xocolata és que porti la quantitat de cacau que ha de portar. Això respecte a aquesta matèria prima. I respecte al cafè, nosaltres sempre diem de que la gent que li agrada el cafè i que té paladar de cafè, per dir-ho així, no tot el cafè és igual. Nosaltres treballem amb dos o tres tipus de cafè, o quatre, però concretament amb l'aràbic i amb el robusta. El cafè en general, que es valora més, és l'aràbic i el robusta. Llavors, el mercat convencional del cafè, hi ha molt bon cafè, per descomptat que n'hi ha molt, però el cafè de comerços és de la mateixa o millor qualitat que el cafè convencional. I, doncs, això ho diem amb la boca molt oberta, perquè precisament si alguna cosa s'intenta és que els productes de comerç just, tant els d'alimentació com els d'artesania, prevaleixi en primer lloc la qualitat. I després sí que certament que com que tots aquests productes, artesania especialment, estan elaborats a mà, doncs tenen un valor afegit d'un carinyo, de... Per exemple, hi ha el cas de que parlava abans de fustes tallades, doncs nosaltres tenim figures molt boniques que vistes a distància dius, mira, dos guerrers, doncs no són iguals. Per què? Perquè són tallats a mà i quan es talla a mà, la gúbia no fa exactament la figura una igual que l'altra. Per tant, són petites obres d'art perquè estan fetes a mà, naturalment, que les petites eines que poden entrar doncs no poden fer una figura d'aquestes a mitja hora o una hora, no?
Dèiem abans que s'està començant a veure alguns supermercats, algunes cadenes de supermercat, també a comerços. Això s'ha començat a veure, no, Albert?
Sí, això és una iniciativa d'Intermón Orfam. És un tema que porta una mica de discussió, perquè hi ha diferents organitzacions de comerços que potser no opten per aquesta opció, no ho veuen potser massa bons ulls. Intermón Orfam està en aquest camí, no volem dir que sigui el camí perfecte, però de moment sí que vam entrar en aquest terreny dels supermercats on tenen els cafès i les xocolates, perquè aviam, és on la gent hi va. El 80%, per no dir més, de les compres s'efectuen, de compres d'alimentació entre supermercats i petites botigues, diguéssim. Clar, si no estem allà on la gent va comprar, el comerç just no anirà adquirint una mica la majoria d'edat que hauria d'anar adquirint. Això ens assemblem una mica, o ho estem fent una mica com a les grans àrees d'alimentació que hi ha en altres països d'Europa, on ja hi ha una gran extensió de productes de comerç just. Amb això una mica el que fem és facilitar que la persona que vol comprar productes de comerç just, de moment aquí a Espanya a les àrees només tenim xocolata i cafès, puguin comprar-ho al lloc més proper a casa seva, no? I per altra banda que efectivament, doncs nosaltres tenim la idea de que contra més venem productes de comerç just, més ajudem. És aquesta la idea, no és cap altra.
Però perquè tothom ho conegueixi tindria que sortir un producte boom, Albert, no sé, una muñequera de l'Amstron o una cosa d'aquestes que la conegueixi tothom de seguida, no?
Sí, sí, bueno.
O un xocolata per nens, i tothom sàpiga que tinc, però no sé, posar un nom superimpactant a aquella xocolata i tots els nens sí, d'Espanya i del món compren aquella xocolata o aquella coca. Bueno, ara mateix hi ha una coca que també és vostra o no és vostra la coca aquesta que està sortint, que és de comerços també, una coca?
Sí, el guaranito. Sí, bueno, sí. És coca, és una beguda que no porta cafè feina que la pot prendre doncs, tot tipus de persones, nens, que doncs, diguéssim, és de l'extracte del guaranà, un arbre, doncs, però que té, doncs, és dolç i que fresc, doncs, es pren molt bé, i potser el més important és que ho pot prendre tothom. No hi ha cap problema doncs, perquè no porta substàncies excitants, eh? I arribar al producte aquest d'estrella doncs és una mica difícil, no?
Nosaltres... Bueno, hi ha alguns que ho han trobat, per exemple, que si hi ha idees senyals actualment a Catalunya només, no te'n vas massa lluny, perquè, per exemple, no sé, et posi l'exemple de l'esclerosi múltiple, el mullat per l'esclerosi múltiple ha tingut un èxit al·lucinant, no? Aquesta entitat la coneix tot Déu,
perquè
està molt implantada, doncs no sé, vosaltres funcioneu els vostres en de màrqueting?
Sí, però el que treballem molt és en campanyes de quan llancem productes nous, i per exemple, ara que encara falta una mica per Nadal, però que s'acosta Nadal, sí que aprofitem per treure productes una mica estrella, productes que no teníem, que tindrem, i tant d'alimentació com d'artesania, i que doncs formaran part del catàleg que tindrem durant l'any, però sí que, perquè aviam, volem dir de que el 60% de les vendes de tot l'any que tenim a les botigues es produeix els dies de Nadal. És una època solidària, la gent s'acosta a les botigues, perquè a més també sap que sempre trobarà novetats, com aquest any ja han fet una aposta per alguns proveïdors de la Índia, concretament doncs d'una cooperativa que es diu Silans o Silens, que només treballa amb nens discapacitats, que abans la companya en parlava, i totes les persones són discapacitats, i en un país com la Índia, que un discapacitat és quasi un sinònim d'exclusió social, doncs és molt important.
No,
treballar doncs amb aquests col·lectius.
Són vegetals autèntics allà, els pobres nanos.
Correcte.
Són vegetals
autèntics. Clar, el carinyo i l'estimació en què treballen aquestes persones, aquests productes, i veure lo bonics que són aquests productes i les novetats que tenim i que tindrem aquest Nadal, doncs això és, ho fem i ho treballem amb molt de goig. Per això el temps fort per nosaltres és Nadal.
Però, Albert, cal fer canvi de xiu. El mateix, per exemple, diu a la gent, escolta, mira, banca ètica, el que dius tu, en teoria també la banca ètica també ho ha de fer, és a dir, totes les inversions han de ser justes, que hi i no sé què, i dius, escolta, i quan et donen interès a un banc comercial? Doncs mira, aquí donen, jo què sé, un 4%. Quan et donen el banca ètica? Bueno, quasi sempre el mateix, potser una mica menys, però bueno, una mica menys, però escolta'm, tu estàs fent una feina important. I llavors pregunto, llavors per què, per exemple, una banca ètica només té una oficina tota a Barcelona i les altres estan en mils i mils, que, bueno, les caixes també, alguns entenem que la Caixa ha de ser o hauria de ser la banca ètica a Espanya, però és un tema també que cal parlar-lo també algun dia més endavant. Aleshores, cal fer molta mentalització. La gent que se'ns faci socis, no, Albert?
Efectivament.
És a dir, que
sí,
però... a partir de quina cantidad pot ser soci?
Pues a partir de lo que vulguis.
Lo que vulgui. O sigui que
un euro al mes, 2 euros, això és insignificant. Però abans de fer-se socis... que entrin a la pàgina web d'Intermón o que s'informin, que hi ha moltes maneres, perquè pensem que per fer una opció, ja sigui per una ajuda, ja sigui pel comerç, abans la gent té que estar informada. És important saber que el que jo vull donar, o si vull fer una compra de comerços, ho faig sapiguent els diners per la compra d'un paquet de cafè o el que sigui, a on anirà a parar. I hem d'estar convençuts, perquè si no les coses no funcionen. I hem vist que si hem augmentat, no solament en socis, sinó en venda de productes, és perquè nosaltres tractem en campanyes de ràdio, televisió, en revistes, d'informar al màxim, en transparència, i també quan una persona entra a una de les nostres botigues, surti, compri o no compri, sapiguent què és el comerç just.
El que diria, mireu, estem treballant molt per intentar que els catalans, com a mi, i esperem que els espanyols, hi hagi major participació en les associacions. És a dir, si tu ets una persona que tens una diabetes o tens una família amb Alzheimer, que tot això passa a totes les famílies, que siguis l'entitat que recolza la teva necessitat, no? Tindràs molts serveis a canvi. Si et fas soci que tens, serà molts serveis, no? I després col·laborar, ja dic, no es pot fer res. Dius, bueno, estan passant fam a l'altra punta del món, que m'importa? No, t'importa, perquè són seres humans com tu. I moltes nits, com molts nosaltres, quan necessitem els nostres nens i veiem que es van ben alimentats, acaben de prendre la llet a la nit, no? I pots pensar que hi ha molts milions de seres humans a la Terra que no tenen la mateixa oportunitat que nosaltres, que deixen els seus nens sense menjar, sense llet, no? Pues no sé, un vermut al mes, un vermutet que et pots costar, no sé, 15 o 20 euros, pues no sé, una entitat important d'aquestes, festen, perquè sempre són un recolzament força important. Albert, moltíssimes gràcies. I continua, tu ets voluntari, no, Albert?
Sí, jo sóc voluntari d'Intermonòfam des de fa 13 anys. Ja.
13, un senyor que es dedica quasi professionalment, però sense cobrar un duro i ho fa de tot cor.
Ah, molt bé.
Moltíssimes gràcies per la teva participació en aquest programa.
A vosaltres.
La Cecil també, que està aquí amb nosaltres, moltíssimes gràcies, Cecil.
Moltes gràcies.
I també l'Anna, l'Anna m'ha acompanyat. Mira, les persones que necessiten acompanyament en certs moments. Vinc d'un lloc bastant complicat. I jo sóc una persona que em moc amb bastó pel món i puc anar a alguns jocs, però com vaig a dir que no em conec de res, tinc problemes. Amb el qual necessitem acompanyament, la llei de dependència pel discapacitat visual. Són temes que també en parlem. Fins la setmana que ve. Adeu.